Tot i que les vacances han de servir per descansar i relaxar-se, per molts es converteixen en moments puntuals en un autèntic mal de cap. Problemes amb els avions, maletes perdudes, overbooking, habitacions que no eren el que havien de ser. I després hi ha el que passa a posteriori, que és que fas 1.000 fotografies, les carregues amb un mòbil o amb una tauleta, què fas amb aquestes fotografies, on les poses, les vas emmagatzemant, al cap de 2 mesos encara les tens allà, després la memòria comença a fallar, ja no pots fer fotografies ni pots fer vídeos. En fi, que de tot parlar, de tot plegat, en volem parlar avui aquí al Món a RAC1, amb el Dan Miró, advocat expert en temes aeronàutics, i amb el Raimon Margalef, tècnic jurídic de la Unió de Consumidors de Catalunya, i amb el nostre Josep Maria Ganyet. Bon dia a tots tres.
Bon dia,
moltes gràcies.
Bon dia.
Pararem a les 11, i després de les 11, si em permeteu, continuarem parlant aquí al Món a RAC1 sobre el tema. Jo és que aniria directe ja, si em permeteu, a les trucades i als mails, tant amb en Dan com amb en Raimon, si em permeteu ja. Començo amb un mail, l'Elisenda Codina, diu que el passat 11 d'agost, darrer dia del viatge que vaig fer a Praga, vaig deixar la maleta i una motxilla a la consigna de l'hotel. Quan vaig anar a recollir l'equipatge, la maleta no hi era i la motxilla estava oberta i alguns objectes estaven escampats a terra. La consigna no estava tancada en clau i era fora de la vista de la recepció de l'hotel. La mànager em va atendre amablement, va trucar a la policia i em va dir que fes una llista de tot el que duia a la maleta, amb el seu valor. Com jo havia d'anar a l'aeroport, ella va anar a posar la denúncia a la policia. M'ha estat escrivint correus electrònics per informar-me de tot, però m'ha dit que he d'esperar que la policia es posi en contacte amb mi. Voldria saber si he de fer algun pas o alguna reclamació.
Home, en aquest cas el que podria fer és ficar una reclamació contra l'hotel, ja que la consigna és de l'hotel, i el que ha de fer és dirigir un mail explicant el que li va passar i el que sol·licita, i amb tot el valor, i reclamar-ho contra l'hotel.
Un altre oient diu: he de reclamar per un gran retard en un vol de San José de Costa Rica a Madrid de més de 24 hores de retard, Ens van allotjar en hotel i ens van donar els àpats que tocaven. La meva pregunta és si tan sols puc reclamar els 600 euros estipulats per temps i distància, i què és millor, fer la reclamació via web de la companyia aèria o cal fer-la mitjançant burofax?
Bé, mitjançant pàgina web de la companyia aèria és suficient, que es quedi una còpia del correu enviat i pensi que té 2 anys per fer la reclamació. Per tant, si veu que passa més d'un mes i no l'han respost, pot fer altres actuacions.
La Gemma, nosaltres aquest estiu Vueling ens va cancel·lar el vol de tornada de Florència. Encara no sabem molt bé per què, ja que primer se'ns va dir que hi havia retard perquè faltava el pilot, i després que es cancel·lava perquè el personal de manteniment no volia firmar l'autorització de vol. En tot cas, varen sortir amb 26 hores de retard, ja que el nou vol també va sortir tard. Val a dir que Vueling ens va posar hotel, trasllats i menjar. Tot i així, segons normativa europea, tenim dret a 250 euros de compensació per cap, i lògicament Vueling diu que no, que la cancel·lació és per motius excepcionals, tot i que no porta documentació al respecte. Diu que, a més, en el moment de fer el check-in per tornar, personal de terra va donar vouchers per sopar a la noia que ens estava fent la facturació amb ordres estrictes de no donar-los a menys que la gent el reclamés.
Correcte. És dir, ella mateixa ha definit. En aquest cas, al vol de Florència tenim molts casos, perquè hi ha hagut diversos dies, i és absolutament erroni el que diu Vueling. Ho diu, normalment ho diuen totes les companyies, que sempre hi ha una causa de força major. Per tant, no tenen dret als 250 euros si no hi ha una causa de força major, i en aquest cas ja li dic ara que no hi era. I a més, a la manutenció i alimentació i allotjament fins al transport final, al seu destí habitual, que és a Barcelona en aquest cas.
Anem a una trucada telefònica des de, no sé on, la Montserrat. Hola, Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Des d'on truques, sisplau, perdona?
De Martorell.
De Martorell, tu diràs.
De Martorell. Aviam, nosaltres vam fer una reserva en un hotel a través de trapalo.com. Teníem la meva cunyada hospitalitzada, però estava estabilitzada. Vam parlar amb el metge, estava estabilitzada. Vam fer tot i així l'assegurança que posa Trapalo. I vam marxar cap a l'hotel, i quan vam arribar a l'hotel, La Laguna de Torrevieja, de Ciudad Quesada, quan vam arribar a l'hotel, al cap de 10 minuts, 20 minuts, com molt, ens van trucar que la meva cunyada s'havia posat pitjor i que l'anaven a sedar. Evidentment, nosaltres vam marxar de l'hotel, vam dir que, bueno, que ja diríem alguna cosa, però que d'entrada havíem de marxar, no havíem desfet ni les maletes. Llavors, quan vam arribar aquí, ja pel camí, vam trucar a l'assegurança. L'assegurança ens va dir que no cobria res perquè havíem iniciat el viatge, amb la qual i que havíem d'avisar 24 hores abans, com si una mort es pogués programar 24 hores abans. Però bé, tot i així, el dia 5 vam anar a Trapalo, que això era el 4 d'agost, el dia 5 vam anar a Trapalo. A Trapalo ens va dir que ells no podien fer res, que això era qüestió de l'hotel, si volia fer la cancel·lació o no. Tot i així, mentrestant, pues, clar, la meva cunyada s'ha dada, amb la qual cosa pues, moralment pues, estàvem destrossats, i a l'hotel ens va dir que no, bueno, li va dir atrapar el que no volia fer cap mena de cancel·lació. Llavors nosaltres el dia 7, com encara teníem fins al dia 15 pagats a l'hotel, fins al dia 7 vam trucar perquè un familiar nostre pogués aprofitar els dies que quedaven a l'hotel. Vam trucar nosaltres directament a l'hotel perquè Atrapalo sempre se'ns havia tret de sobre i ens havia dit que ja els tràmits els teníem que tindre mitjançant a l'hotel. Vam trucar a l'hotel i a l'hotel es va dir que no se'ns ocorregués anar perquè l'habitació estava venguda i que no hi havia cap habitació disponible. Llavors, clar, nosaltres ho teníem fins al dia 15.
Aviam què diu el Raimon d'aquest cas, que suposo que s'ha trobat més gent. Aviam.
Sí, és un cas complicat, no?, perquè s'ajunten diversos factors, no?, però en aquest cas és una causa major i, per tant, com que vostè tenia un contracte d'assegurança, vostè té dret a que li retornin l'import que va pagar pel viatge, ja que no ha pogut disfrutar d'ell.
L'assegurança diu que té una clàusula que si no avises 24 hores abans i com el viatge ja està iniciat, que no tornen res.
Sí, és que cada asseguradora posa les seves clàusules, hauria de veure el contracte en concret per a veure el que diu el contracte, però normalment, si és una causa de força major, com que no es poden preveure, el més lògic és que li tornin els diners.
Molt bé, ja. Veurem, Montserrat.
Moltes
gràcies
per haver-ho pogut explicar. Moltes gràcies.
Gràcies. Per un altre, aprofitant d'uns apartaments, la Carlota diu, aparentment eren meravellosos a Turquia a través de Booking. Quan vàrem arribar no eren tal i com ensenyaven a la web, estaven trinxats, no ens van quedar i vam buscar un altre hotel. Hem reclamat a Booking i no es fan càrrec, però s'hi han cobrat els 774 euros de l'estada, que mai hem ocupat, i què podem fer?
Home, doncs una reclamació, perquè tota publicitat és un contracte, si la publicitat posa que l'establiment està o el local està en perfectes condicions i realment no és així, el que poden fer és una reclamació davant de Booking perquè respongui perquè el local no estava en condicions.
Vinga, seguim amb més queixes que busquen solució. La Cristina, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs.
Bueno, és un cas una miqueta llarg. Resulta que vam comprar un bitllet de destinació, bueno, volíem arribar fins a Bali, i vam comprar un bitllet d'aquests combinats de Barcelona fins a Singapur. Tornava sobre horari, i total que arribar a Abu Dhabi, quan estem a dalt l'avió, se sent una explosió, encara estàvem a terra, una explosió en una ala. Bueno, amb tot l'espant que això comporta, les hostesses ens van tranquil·litzar, dient que, bueno, que anaven a revisar, a veure què passava, i ja està. Vam estar com 3 hores tancats dins l'avió i finalment ens van assegurar que estava tot reparat i que volaríem en els següents minuts. Quan van tornar a engegar l'avió, va començar a sortir fum del mateix motor i de la mateixa sala on havia hagut l'explosió, i evidentment la gent ja es va posar molt nerviosa, passatgers es van aixecar dient que volien baixar de l'avió i que no volien volar en aquelles condicions. Total, que en tot això portàvem com 4 hores de retard. Vam tornar a terra, ens van fer esperar, bueno, tot el que costuma passar en aquests casos. Va. Finalment...
Sí. Digues.
No, això, finalment, després de ja 5 hores de retard, vam pujar l'avió, que resulta que era exactament el mateix, i vam aconseguir arribar a Singapur. Què passa? Que nosaltres havíem comprat un altre bitllet de Singapur a Bali i vam perdre'l. Vam reclamar, vam dir que clar, que aquest retard no era culpa nostra i que volíem una compensació o alguna cosa. Vam dir que no podíem fer res. Vam anar a la finestreta del company que volàvem, que era Àsia, i ens van dir que ells tampoc no tenien, perquè, bueno, que el retard no havia sigut culpa seva, i vam haver de pagar $600 per poder volar fins a Bali.
És molt clar. És dir, la primera cosa és AirAsia, per tant, no estava connectat amb Singapore Airlines, perquè
no.
És una companyia low cost i ho va comprar pel vostre compte. Però, dius, primer, desmitificar una cosa. És dir, aquests correus que rebeu, o aquestes cartes de totes les aerolínies dient que una avaria tècnica és una causa de força major, és fals. És fals. Diguem-ho ben clar. És dir, el Tribunal de Justícia Europea ja ha dit que no. Per tant, l'aerolínia, en aquest cas, que devia ser un problema mecànic, té la responsabilitat de fer-se càrrec d'aquesta situació. I aquesta situació no és res més que 600 euros per compensació, perquè són més de 3 hores de retard al destí final, i a més, a part, el dany material, que aquest dany material és el nou bitllet que tu has hagut de comprar, perquè tu ja vas tenir la prova... comprar un bitllet amb prou temps de diferència com per no perdre'l, i l'has perdut. Per tant, és un dany material, conseqüència i directa del retras inicial. I això, la jurisprudència és molt clara. Per tant, no hi ha cap mena de dubte. Tens dret als 600 euros més el nou bitllet que has hagut de comprar.
I això té reglament. Si jo envio un correu a la companyia, ells ja m'han de respondre.
Sempre, sempre, 30 dies. Si evidentment la companyia et dirà que n'anai de la Xina, que és el que acaba passant, però llavors bueno, hi ha un munt d'empreses i que es dediquen a fer-te la reclamació i directament et cobraran aquesta indemnització, no hi ha més.
Gràcies, Cristina.
D'acord, moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé. Aviam. Vaig viatjar, diu l'Albert, 6 dies a Zagreb i Budapest per moure'm per la capital croata fins a l'hongaresa. Ho vaig fer amb un autobús, bitllet comprat via orangeways.com, 16 euros. El bus sortia en principi a les 4:45 de la tarda i en el bitllet aconsellava arribar en 20 minuts mínim abans de la sortida. L'autobús va arribar amb 2 hores de retard i ningú es va informar durant aquestes 2 hores d'espera de res ni trucant telèfons. Això va comportar arribar a Budapest passada la mitjanit i a les afores i lluny d'on tenia l'estada. Puc reclamar alguna cosa?
Evidentment podrà reclamar el preu del bitllet i, si vol, una indemnització per danys i perjudicis que hagi pogut provocar, com són els danys indirectes d'haver de comprar un altre bitllet o qualsevol altre dany indirecte que hagi pogut
provocar. Sí, per 16 euros val la pena.
Deixem afegir una cosa només. El Codi de Consum de Catalunya, el seu article 231/5, és el que va entendre de responsabilitat, deixava ben clar que els intermediaris, perquè parlaves de que havien comprat a través de... són responsables solidaris. Ho dic perquè moltes vegades, a través d'un intermediari, que és d'aquí, comprem un producte a no sé quin país que vés a reclamar en el seu país. És a dir, nosaltres ens passava que a Ethiopia Airlines hi havia un vol que sortia d'aquí, que anava amb Iberia i després acabava amb Ethiopia Airlines i Iberia ens deia que anéssim a reclamar a Ethiopia Airlines quan no té res a Europa, no? Per tant, compte, perquè els intermediaris també tenen una responsabilitat en determinats casos.
Val. La Montserrat diu que la meva parella li van anul·lar un vol Bilbao-Barcelona i la solució que li van donar era un vol Bilbao-Menorca i després Menorca-Barcelona, arribant a Barcelona a les 9 de la nit. Ella havia d'estar per feina a les 8 a un poble de Tarragona i, per tant, la solució no li servia. Per tant, va haver de llogar un cotxe i fer Bilbao-Barcelona i tots els costos que això suposava. Vueling, que és l'empresa, ha de cobrir aquestes despeses?
Sí, hauria de cobrir. Si el retras del destí final era superior a les... En aquest cas, si va haver una cancel·lació de 2 hores i acredita que ella va poder arribar amb una alternativa abans, teòricament s'ha de fer càrrec dels danys materials, que en aquest cas són les factures.
Hola, Pep, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs.
Mira, nosaltres volíem anar a Menorca per les festes de Sant Joan i a finals de febrer ja teníem la casa encarregada i els bitllets comprats. Vam fer la reserva de la casa, ens la van tirar endavant, la setmana següent vam fer el pagament i ja vam comprar els bitllets. Per sorpresa nostra, quan ja ho teníem tot lligat, tot a punt, érem dues famílies, a més, amb canalla, quan 3 setmanes abans del viatge ens envien un correu dient que ens han anul·lat l'estada, la casa.
Quina empresa era això, perdona?
La pàgina era TripAdvisor.
TripAdvisor.
Sí, i concretament el nom de la persona qui gestionàvem això, ara mateix no me'n recordo.
És igual, però és una empresa.
O tindrem algun correu, ho tindré segur. Sí. Total, que 3 setmanes abans ens trobem dues famílies amb canalla, amb els bitllets comprats, sense allotjament. Evidentment, els allotjaments a 3 setmanes vista de les festes de Sant Joan a Menorca estan disparadíssims de preus. Ningú es va oferir cap alternativa i la cosa va quedar així. Total, ens van cobrar les taxes dels bitllets, els vam poder anul·lar, i la casa, de seguida de rebre el correu, ens van tornar els diners i aquí no ha passat res.
Què és a dir, Raimon?
Home, doncs, en primer lloc s'haurien d'haver posat en contacte amb el consumidor i oferir una alternativa, si no ha pogut ser en aquesta casa donant alternativa per poder assistir al seu viatge, no? I, en tot cas, demanar disculpes. O vostè podria haver... la causa li van dir per quin motiu se va cancel·lar la...
Em va enviar un correu dient-me que la casa estava cancel·lada i el següent correu, que jo li vaig enviar que m'oferís alguna alternativa, textualment, me temo que no podrà fer nada.
És un incompliment contractual.
Sí, sí,
una
casa de pagès.
Llavors té dret a reclamar, pots reclamar contra TripAdvisor, com ha dit el meu company, que és responsable solidari, i per tant pues, té tot el seu dret a fer la reclamació.
Molt bé.
Una reclamació i què hi hem de reclamar? Perquè, clar, això ja...
En aquest cas hi ha despeses indirectes, com són els vols, llavors s'ha de reclamar pues, els danys i perjudicis que ha pogut sofrir, els haurà de demostrar vostè, i també els danys indirectes que li ha provocat, com per exemple les taxes que ha hagut de pagar per la cancel·lació dels vols i tot això. D'acord?
Sí. Sí, sí.
Va, una pregunta. Ja, va, gràcies, Pep. Una pregunta. Efectes pràctics de molta gent. On reclama? Hi ha algú que els ajudi a reclamar, per entendre? Clar, te'n vas amb una empresa, l'empresa et diu que no, després què fas? On has d'anar?
De què parlem? De transport aeri?
De transport aeri, per exemple, on anem?
De transport aeri, primer sempre s'ha de fer la reclamació a l'aerolínia. Esperar els 30 dies de rigor. Si no hi ha contesta, llavors té dues opcions, directament anar al jutjat o posar-se en contacte en una de les moltíssimes empreses que hi ha que li tramiten, que no li cobraran res, excepció d'un tant per cent si ell acaba cobrant. És la manera. Per tant, el tema del transport aeri, des de fa 3 o 4 anys ja està molt resolt. I ja, permetem, retrasos puntonet, però hi ha defensor del passagero, però hi ha perdida d'equipatge, però hi ha un munt d'empreses a tot l'estat ja que es dediquen a això, i per això ara les associacions de consumidors i el propi consum ha baixat aquí, perquè t'ho tramitaran. És dir, aquí tenen 1.000 ofertes, però també poden anar directament al jutjat i reclamar. El que passa és que...
Llavors això sí que té un sobrecost, ja,
És un pèl complex, a vegades,
però lent...
Sí.
I pel que fa al tema d'hotels...
El tema de consum és un tema de consum, d'acord? El primer de tot és el consumidor, que ha de ficar la reclamació a l'empresa que reclama, i després pot venir a una associació de consumidors on intentarem fer una mediació amb aquella empresa per intentar arribar a una solució amistosa, i en cas de que no s'arribi a una solució podem arribar, en el nostre cas, a realitzar un arbitratge.
Sí, seguim, farem una cosa, gravarem després Benicio del Toro i Fernando León i els passem a demà. I així podem seguir nosaltres parlant, perquè tenim moltes trucades, tenim molts mails, tenim moltes... Què deies, Ganyet? Tu volies?
No, jo m'interessa molt a la part aquesta del responsable subsidiari, perquè jo aquest estiu vaig llogar una casa per Airbnb i les fotos que hi havia a la web no tenien res a veure amb quan vaig arribar. Jo vaig demanar una casa amb unes condicions, que tingués wifi, que tingués aire condicionat i tot això. Vaig arribar allà i sí, la casa estava molt bé, però escolta, les fotos eren d'una altra, o sigui, hi havia una piscina enorme, les fotos eren, però a més vam trucar i vam dir, sí, és que són d'una altra casa. I llavors, aquí qui és el responsable? El propietari de la casa? Airbnb? Com pots reclamar a Airbnb en aquest cas? O quina responsabilitat té Airbnb?
Bé, bueno, com aquest article diu, és responsable solidari, per tant pots reclamar contra el propietari, primer per publicitat enganyosa, com si diguéssim, i també a la vegada contra Airbnb per no procurar que el que s'anuncia en la seva plana web pues és el que realment encabat es troba al consumidor, d'acord?
Deixa'm donar un consell molt pràctic amb això.
Sí.
És la prova. És dir, és bàsic que tothom que es trobi en una situació així tingui la prova, tant d'abans com la de després. És dir, ha de poder provar que vostè va comprar una determinada habitació amb totes aquestes... amb aquestes característiques, per tant, escolti, el correu, on està tot, i vostè faci quan arribi ja el seu reportatge fotogràfic i acrediti-ho bé, perquè si no després es trobarà en una situació que li diran, escolti, una qüestió a prova. I reclamar, com dius, a totes dues empreses, sempre. I després ja veurem a fins on t'arribes, però la reclamació és necessària.
Bueno, és que tenim tantes que aneu per feina, perquè és una cosa... No, el temps que vulgueu, només faltaria. No, mira, Joan, vam punxar una roda amb Europcar a Escòcia. Al retornar el cotxe ens van cobrar el dany al preu que tenien estipulat i també ens van retornar la resta de la fiança. Fins aquí cap problema. La setmana passada rebo una carta que diu que he de pagar el dany, cosa que ja vaig fer, i que puc pagar-ho enviant un xec, transferència o internet. Fa que no me'l cap ja el Raimon. Simultàniament, Europcar UK m'ha fet un càrrec per l'import que diuen a la carta de la targeta que vam proporcionar per la fiança, sense que jo ho hagi autoritzat. He enviat un mail adjuntant tots els papers del lloguer, pagaments, factures, etc. Puc fer alguna cosa a part d'esperar resposta?
Primer de tot, esperar els 30 dies aquests que tenen de rigor per contestar, i llavors, si no li fan cap mena de cas, pues, que porti el tema a l'Associació de Consumidors, que intentarem arribar a una mediació i arribar a un acord.
Va. Meravellós món de la pèrdua de maletes. El Joan. La meva filla va anar als Estats Units amb Iberia. Li van perdre les maletes i va estar tots els 21 dies sense maleta i ens va arribar 13 dies després aquí. Quina indemnització es pot reclamar?
Molt senzill. 21 dies sense maleta amb un destí que no és l'habitual. Pues pot demanar tot el que ha fet amb factures per necessitats, casos de primera necessitat, per tant, tot el que es va
Europa,
comprar...
Diuen que era.
Tot el que es va comprar aquests 21 dies amb factures, i després, si no és el domicili habitual, que sembla ser que és el cas, aquí s'afegeix... els tribunals estan sobre els 50 euros de dany moral per dia. Si és en el domicili habitual, no. Més o menys, és una orientació. Estem parlant d'un retras, perquè el primer que ha de tenir clar l'usuari és que una cosa és un retras i l'altra és una pèrdua absoluta. Una pèrdua absoluta és una altra cosa. I totes aquestes quanties que estic parlant, o sigui, 21 dies, que són danys materials, que són les factures, més el dany moral, que tu puguis afegir dels 50 euros si estàs fora de l'IVA, no pots superar mai els 1.131 drets especials de gir, que venen a ser a dia d'avui uns 1.450 euros. Això va fluctuant, més o menys. Si tu vols superar aquesta quantia, abans de sortir, usuaris i consumidors del transport aeri, sempre heu de fer una especial declaració de valor. Què és això? Tothom, la majoria dels passatgers no tenen ni idea. És a dir, si vostè factura una maleta que sap que si li perden val 4.000 euros, vagi abans a la companyia aèria, demani una sol·licitud de declaració de valor.
Cosa que no fa ningú.
Cosa que no fa ningú, perquè és que, a més, ningú sap com funciona. Ara sí que les aerolínies ja tenen l'obligació de posar a la seva pàgina web, etc. Llavors sí que podrà reclamar fins al tope que vostè ha fet aquesta declaració.
Per tant, jo poso la maleta, que porto això, porto això, porto això, porto això, porto això...
I ho valora. Això, totes les companyies tenen l'obligació de tenir un formulari per fer una especial declaració de valor, que li faran pagar un extra, compte.
Faran pagar un extra, sí, per un problema. I ara imagina't, que jo poso... Clar, em faran obrir la maleta, suposo, per comprovar que allò que poso és veritat.
No, no ho fan.
No ho fan.
És dir, mentre es faci la declaració de valor, es digui el que es porta i es paga, en principi no es té per què fer cap pera de prova.
No, tu paga, llavors.
Funciona així. Sí, és com un segur.
Ja. El Jordi diu que he viatjat a Punta Cana des de Barcelona. Quan vaig agafar el vol de Barcelona a Madrid, em van perdre la roda del cotxet del nen.
Moltíssim. És una cosa molt habitual, lo dels cotxets dels nens. Per què? Perquè els cotxets dels nens els porten fins a la porta d'embarc i llavors els abaixen i els posen a bodega. Què passa? Moltes vegades va descoordinat l'embarc i el tancament de portes amb el tancament de bodegues i molts cotxets es queden a terra o simplement es trenquen perquè cauen i els tiren pel tubo. Se'n perden moltíssims de cotxets de nen. I quan arriben no apareixen perquè s'han quedat a terra. O molts, la majoria els han d'agafar quan baixen perquè no hi ha... van amb jardinera i, per tant, es baixen allà mateix i la gent els agafa i molts se'ls deixen. I quan arriben a les cintes, allò no apareix. És molt recurrent la pèrdua de cotxets del nen.
Aquí diu que va perdre la roda del cotxet del nen. Sí. Diu que va posar la denúncia i posava la fulla que havien de trucar en menys de 7 dies.
Sí.
No van poder, per problemes de roaming... I ara diuen que ja no podem fer res.
Sí, quan és un trencament, una rotura o una pèrdua d'algú del contingut, són 7 dies. Això ho ha de tenir molt clar tothom. És a dir, quan surts de l'aeroport, has d'haver sortit amb el PIR i fer una reclamació fehaçent. I això s'acaba amb la factura del nou cotxet, no hi ha més.
El Jordi diu també que ens van dir que a Punta Cana ens donarien un cotxet pel nen i a Punta Cana van dir que no, que l'havien perdut a Madrid.
Va, se'n compra un allà i es passa la factura a la companyia.
Val. A la Patrícia, hola.
Hola.
Bon dia, tu diràs. Molt bé.
Doncs mira, mire, jo he tingut doblete.
Ai.
Nosaltres vam anar a dues famílies, dos matrimonis i quatre crios, a Barcelona-Miami, amb un vol operat per Iberia, per American Airlines. A Miami agafàvem un altre vol cap a San José, a Costa Rica, i quan vam arribar allà, pues, està retrasado, i el vuelo no salió. Ens van donar allotjament a Miami, després de no sé quantes hores sense dormir amb els nens, imagina't el cachondeo, l'endemà ens van posar un vol cap a Costa Rica i aleshores no llegaron les maletes.
És habitual, perquè a més amb el que dius el doblet, acostuma a passar una cosa, porta l'altra. Quan hi han pèrdues d'enllaços, que és en aquest cas, uh-huh, que tu arribaves a Miami, uh-huh, si tu no arribes, moltes vegades les maletes no arriben, i després el problema és que no es reubiquen on s'han de reubicar.
Jo volia fer dos comentaris, no? Un, nosaltres hem fet la reclamació a American Airlines i per la web, amb el formulari estupendo que tenen, i la seva resposta és superpolite, supereducada, muy americana,
sí.
I el que diuen és, li donem un val de $200 per cada persona.
Sí, no.
Per volar amb American Airlines.
Sí, totes ho fan, fan el mateix, sí. Primer, com que el vol estava operat per Iberia, el primer, sí que la contractual segurament deu ser American Airlines per tot el trajecte, sí, però com que la primera era és absolutament solidària pel tema d'equipatges, inclús per la pèrdua d'enllaç del segon, perquè el retras devia ser de l'inici i tal. Per tant, s'hauria de veure, s'hauria de veure quina és la causa. És a dir, vosaltres vau arribar puntuals a Miami?
Sí. Vale.
Pues, respecte al tema d'equipatges, American i Iberia és responsable, perquè són solidàries les dues. Aquí no hi ha cap problema, pots reclamar les dues. Bueno. Per tant, és molt millor reclamar Iberia, entre altres coses, perquè la tens aquí al costat. I respecte als 600 euros que tens de compensació per la pèrdua d'enllaç a Miami, aquí sí que si l'operadora era Iberia...
No vam perdre el vol, el van cancel·lar.
És igual. Efectes pràctics, que és el mateix que acaba de ser. Són 600 euros, però aquí sí que l'has de reclamar American Airlines, perquè és la contractual de tot el trajecte. És la responsable.
Els tios ens diuen que és la compensació que donen és aquesta. I,
sí,
i
llavors has de portar-ho.
És el meu segon comentari, no? Diu, hòstia, està bé contra Goliar.
No. Dic, s'ha de fer una reclamació formal en qualsevol de les empreses que a tu t'agradin més a internet, els hi dons, i et faran la reclamació, et trauran 600 euros i, a més, els obligaran a pagar els retrasos d'equipatges. Els retrasos d'equipatges no tan sols és el retras i el dany moral, el que dèiem ara, uns 50 euros per dia, sí, sinó, a més, les factures de tot el que vas tenir que comprar mentre esperaves les maletes.
Molt bé, Patrícia, moltes gràcies, eh?
Molt bé,
fins ara, que vagi bé.
Adéu.
Bon dia. Des de Sant Just, el Joan. Hola, Joan.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Mira, em vaig trobar que vaig llogar un cotxe a Viena i el dia de tornar cap a l'aeroport ja tenia les maletes carregades, estava aparcat davant de l'hotel i quan surto em trobo un immobilitzador, és a dir, un cepo, al cotxe. Vale. Ja havia calculat 2 hores abans per arribar a l'aeroport, per agafar el vol i tot, i bueno, total que el de recepció em diu això, no m'ho he trobat mai en aquest cas, amb un turista que li posin un cepo, no? Truquen ells mateixos a la seu de la policia i l'única solució era que jo em desplacés a la seu del districte. Vaig arribar allà, amb un taxi, i em diuen que aquest cotxe tenia diverses multes. Jo els ensenyo el contracte meu, que és el dia 3 d'agost, i em diuen que les multes són del 30, 31 de juliol i dies anteriors. Clar, els tios no van poder saber res, em diuen, has de pagar les multes si vols que t'alliberem el cotxe. I després reclama la companyia. Clar, amb les presses, si ja anava fora de temps, pago les multes, agafo el taxi, torno cap al cotxe, i fins al cap d'una hora no em venen a retirar el cepo aquest. Tota la histèria, bueno, arribar a l'aeroport, fora d'això. Per sort, el vol es havia retrasat.
Hòstia.
No vam perdre el vol. Truco a la companyia, els explico la història, i em diuen que faig una reclamació per escrit. La faig per escrit, i m'han contestat que tinc un gestor assignat, això des del 5 d'agost, però no m'han donat cap més solució. Que jo l'únic que hi he reclamat són les multes de l'altre, tio.
Tu has pagat les multes d'un d'altres, que no les va pagar...
del que havia llogat el cotxe abans que jo.
Val. Quina companyia és, perdona?
Edreams. Edreams, però llavors allà va ser Megadrive.
Però Edreams, vas comprar tot un paquet?
Jo no, només vaig comprar el lloguer de cotxe, perquè tot l'altre no ho vaig fer pel meu cotxe. El cotxe vaig llogar només per fer una sortida de Viena cap a fora.
Aviam,
jo vaig llogar per 2 dies.
Bueno, pues estem en el mateix article, com a intermediari i solidari, pues reclamar contra Edreams i el mateix les al·legacions que has fet contra la companyia d'allí de...
Sí, bueno, això ho heu fet, però esclar, em diuen que ja t'hem assignat un gestor, però no m'han dit res més. Ja
bueno, han passat 30 dies ja, i
No, falten 4 dies.
Esperem
el divendres els 30 dies.
Vale, doncs quan passin els 30 dies intentes amb el responsable solidari, a veure, esperem uns altres 30 dies a veure què diu, i si no responen, llavors ja hauries d'anar amb alguna associació de consumidors per intentar arribar a una mediació amb ells.
Clar, perquè, ostres, aviam, la pèrdua de temps és igual, però, ostres, les multes d'un altre tio...
Sí, que sí.
Està en tot el seu dret de reclamar.
Aquí sí. L'important és conservar, sobretot, la prova. Què vol dir la prova? El contracte i la data de que vostè va contractar.
Perdó, una pregunta.
Sí.
Quant et va costar la broma?
105 euros. No era exagerat, però bueno...
No,
és que a més jo hi vaig ensenyar amb el policia, dient-li, escolta, 30 i 31, mira el meu contracte, el meu contracte me l'entreguen el dia 3 a les 5 de la tarda. Oh, no és el meu problema. Per sort, amb una mica d'anglès, perquè allà, si no és alemany, no et feien cas.
Molt bé.
Sí, sí.
Moltes gràcies per la teva per aquesta curiosa vida que has passat aquesta
setmana. Sí, una cosa rara.
Gràcies, Joan, una abraçada.
Gràcies a tu, adéu.
Hola, Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs.
Doncs apassionant món de cotxes de lloguer.
Ah?
Sí, el que em va passar, no sé si ben bé estafa, abús o publicitat enganyosa, jo vaig contractar una oferta molt bona que em va fer PPCar per internet, de 133 euros per llogar un cotxe a Galícia. La sorpresa és que quan arribem allà, ens vam a buscar a l'aeroport, ens porten a l'empresa que està a les afores, i a l'empresa ens diuen que una sèrie de complements van sumant i passem de 133 euros a 415. Ah. Complements tipus...
Sí, assegurança tot risc, sí. Val,
no,
danys
de... Espera, l'assegurança... Jo em vaig contractar una que em va insistir amb mail de car, que em assegurés a tot risc per evitar problemes, jo vaig trobar interessant, i la vaig assegurar. I quan arribo ja dic, tinc aquesta assegurança. I em diuen a Gold Car, que és l'empresa real de cotxes. No ens serveix de res. O sigui, aquí si tens un problema, ara a la vista t'haurem de fer una retenció de 1.200 euros. Si després hi ha un problema, ja t'aclararàs amb la teva empresa d'assegurança. Nosaltres no és la nostra. Jo és que si em fas 1.200 euros em quedo sense pagar les vacances. Llavors vaig haver d'agafar la seva pòlissa d'assegurances, o sigui, dues en tenia, pagar, a més a més, complements varis, o sigui, omplir un dipòsit costa 30 euros, que et vagin omplir un dipòsit a la benzinera del costat, ja no el dipòsit, eh? El fet d'omplir és com una multa, com una taxa, com un impost, total vaig passar de 133 a 415. I a més, em van dir, escolta, tens un quart d'hora per decidir si no et quedes sense cotxe. Això, 5 quilòmetres de l'aeroport, començant les vacances, clar, és un abult, dius, bueno, què faig? Doncs, pues, escolta, té la visa i tira milles. Ara he perdut l'assegurança que vaig agafar amb PPCAR, que no em volen saber res.
Vostè la reserva la va fer per internet?
Sí.
Val, i quan va acabar la reserva, el preu de, definitiu quin era?
133.
Doncs pues això és el que li havien de cobrar. Tot lo de més sí. Sobrava.
A reclamar, doncs.
A reclamar. La resta i... ho pot reclamar.
I vostè... què reclamo? Goldcar, PPCAR...
Els dos?
PPCAR és global. Ja.
Molt bé. Doncs moltes gràcies.
Que
tingui sort. Que vagi
gràcies,
bé. Marc, que vagi bé. Manel de Barcelona. En arribar a l'hotel de Buenos Aires, on teníem reservada i pagada una nit, l'hotel ens diu que no li constava cap reserva. Intentem posar-nos en contacte amb la web on vam fer la reserva, però no la tenien trucades en aquell horari. Recordem que eren 6 de la tarda a l'Argentina, 11 de la nit. Aquí. Finalment aconseguim parlar amb la sucursal argentina de la web i ens diuen que els hi constava una reserva per a un hotel diferent del que havien contractat de categoria inferior i del que no havien sentit a parlar fins llavors. Després de 2 hores, ens diu el Manel, de parlar amb uns i els altres, vam decidir quedar-nos a l'hotel que havíem contractat, tornant a pagar l'habitació a un preu 5 vegades superior i després fer la corresponent reclamació que actualment està en tràmit. També hem reclamat el cost de les trucades que vam haver de fer per mirar de resoldre el problema. Tenim dret a fer alguna reclamació addicional pel temps perdut i les molèsties causades?
La via del consum, a través de la via del consum no, perquè els danys i perjudicis no entren a la via del consum, però sí que ho poden fer judicialment. Però són difícils de demostrar aquests danys i perjudicis.
Va. El Ferran, bon dia, Ferran.
Hola, bones.
Tu diràs.
Mira, el meu és més una denúncia per danys morals, que no pas una reclamació com les que he anat sentint, però és en relació amb un vol a Praga. Tot i que m'havia passat alguna altra vegada l'arribada a la T2, que a l'hora d'agafar... Bueno, primer, ja ho he explicat abans, el tema del cotxet i això, que jo, de fet, he de dir que l'anada amb Vueling i això no va haver-hi cap problema, és una meravella, gairebé dic, hòstia, gràcies que tinc una nena, perquè vas a, preferència, entres, no hi ha problema, vas per una altra banda. A la tornada, amb una companyia locosa txeca, això ja es va esvair, no hi havia cap mena de preferència ni res, i bueno, això ho atribueixo a la companyia. Però sí que és cert que d'arribar, doncs ja el cotxet no ens el van donar al baixar de l'avió, que és quan el necessites, llavors vinga, amb el nen a coll i cap a l'àrea de recollidor de maletes, que ja de per si és bastant tètrica, la de la T2, i en aquest cas a més em va sorprendre perquè érem l'únic vol que recollia maletes, i vam estar 3/4 d'hora, 1 hora, esperant a que sortís la primera maleta. No hi havia ningú allà. Tu, clar, arribes a casa i comences a veure la gent tot de ple de xecs que es miraven els uns als altres com dient això què és. Llavors començaves a sentir els típics cops, perquè a més allà ho tens molt a prop. El tio que està treballant a l'altra banda, els cops de les maletes que les tracten com els hi dona la gana, i una, i d'aquí uns segons en poso una altra, i etern. Llavors el cotxet no apareixia per enlloc, no? Quan tens la nena, que allò és una bomba de rellotgeria.
Sí.
Hi havia l'espai d'equipatges especials. També hi havia uns xecs allà que estaven esperant, un que anava amb la bicicleta, que ja estava suant, que no sortia res. Van posar totes les maletes amb una parsimònia i al final de tot van començar a posar l'equipatge especial, que és el primer que necessites, en el nostre cas. Però amb la mala fe, a més, de que poso l'equipatge i tal com passa la porta, tanco la cinta i allà es queda. O sigui, com que vaig haver de pujar la cinta per agafar-lo i tot. Vull dir, una mala fe i una sensació de dir, hòstia, però on soc, no? I amb una vergonya aliena de dir, és que arribes a Barcelona, no? A casa teva, orgull...
Estàs descrivint un problema latent de fons que aquest estiu i algun altre està passant sobre el tema de les empreses de Hanley i els treballadors i tractament d'equipatges. Hi ha principis d'estiu, tots vau veure les notícies amb milers de maletes, etc etc. Això no és una casualitat, és dir, les companyies aèries tenen totes subcontratades en general el handling, o sigui, el carregar i el tractar l'equipatge, i aquestes empreses estan internament, el que en diem allò, les vagues blanques, amb tot tipus d'actituds, i això fa que es perdin, no que es perdin, que no circulin milers de maletes quan han de circular i vagin amb un retras no usual.
No s'hi pot fer res, no, Dan?
Clar, no, la maleta ha arribat, el problema és que arriba 40 minuts tard, clar. Hi ha algun espavilat que quan s'ha cansat d'esperar se'n va allà, fa un pir i se'n va i de reclama com a pèrdua absoluta, clar. Això és una estafa, però hi ha gent que al final se li s'emprenya.
Jo no sé les condicions de feina d'aquesta gent i el que sigui, no? Ja ho entenc, però és que a més era, jo estic segur que a més era una persona la descarregava aquest carritus, perquè era la mateixa que després va anar
a l'altre. Gent molt poc qualificada, gent amb uns sous tremendament estrets, amb uns horaris laborals molt durs, etcètera, etcètera. Però clar, això no en té cap culpa l'usuari.
No,
les aerolínies estan abusant i abusant de qui fa el preu més barat, i això és això.
Tota la zona aquella de cintes no havia ningú per demanar res. És que jo que començaves a mirar, dic, a veure què puc fer, perquè és que no, tampoc pots fer res. I és que no hi havia ningú. Com a molt podies fer un crit i si et senties a l'altra banda perquè almenys quedar-te a gust, però...
Això fa recomanable no facturar en determinades aerolínies, si es pot.
Segurament.
Ferran, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. Seguim, anem amb dues trucades, parlant de les vacances, que déu-n'hi-do, vacances de terror, en alguns casos, i d'aquí uns moments a la Gallanya explicaré què fem amb les fotos, que aquest és un problema, diguem-ho, menor. Menor. Tot i que després, a vegades es pot complicar. Àlex, Barcelona, bon dia.
Hola, què tal?
Tu diràs, aviam.
Mira, intento resumir. Vol de curta distància a Eivissa-Barcelona, Eivissa-Barcelona, que arriba a Barcelona, es va retrasant, arriba a Barcelona amb més de 3 hores de retard, 3 hores i quart. Jo només d'arribar a l'aeroport, mitjanit de dissabte, poso una reclamació per escrit al tauler de Vueling, la companyia. En menys de 36 hores, a les 7 del matí del dilluns, ja tinc la resposta dient-me que no cola. Dient-me que jo havia canviat de vol, cosa que era falsa, havia esperat el mateix. Els hi contesto i em tornen a dir que igualment que no lugar. Què puc fer? És cert que 3 hores del temps són 5 hores, com em diuen ells, perquè hi ha jurisprudència de l'any 2009 que amb retrasos de 3 hores ja fa que tinguis una indemnització.
Jo ja sé, a vegades ho he una mica passat, però per favor, no us cregueu el que diuen les aerolínies. És que portem molts anys, ja ho sé, és una mica, a veure, poder ir parlant, però és que directament són 3 hores, són 180 minuts. A partir, una cosa és una cancel·lació i una altra és un retras. Tinguem-ho clar. Quan et cancel·len un vol, vol dir que et donen un altre vol amb un altre número, són 2 hores. És a dir, si no t'ho resolen en menys de 2 hores, si tu arribes més tard, llavors sí tens dret. Però si parlem d'un retras, que a més la gent té dificultats per saber que és una cancel·lació, si t'han posat en un avió o en un altre, 180 minuts.
Mateix número de vol. Els hi vaig dir el número de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea basat en l'article 7 del reglament, quan... que era el 261 del 2004, que eren 3 hores. I ells doncs segueixen dient que n'anai.
No, el reglament no contempla això. Això és una sentència d'interpretació que fa el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Però el retras seu, de quant temps va ser?
3 hores i quart.
Vale. És que aquí segurament jugaran amb la sortida i l'arribada. Llavors s'ha de veure, però això és el que li deia, que aquest és l'altre tema, que teòricament... On t'arribava? Quin aeroport arribava vostè?
A Barcelona.
Barcelona. Clar, fins ara vostè sol·licitava a l'aeroport de Barcelona, digui'm a quina hora ha arribat aquest vol. Això no és cap dada sensible ni cap problema. Fins ara s'han fet les certificacions sense cap mena de problema. Des de que s'ha privatitzat els aeroports, i ho dic, els 25 aeroports tenen un formulari de que no es donen aquestes dades i que ho reclami vostè a la companyia aèria, infringint el més elementat i sentit comú de servei al ciutadà. Per què? Pues facin-s'ho, pensin-s'ho, perquè no? És a dir, les aerolínies tenen molta pressió. S'ha de resoldre. La pròpia Agència Estatal de Seguretat Aèria se sorprèn d'aquesta decisió. Veurem com acaba. Però, de totes formes, hi ha altres maneres de poder saber exactament l'hora que aquest avió va tocar a terra, que no és l'hora de les 3 hores, que aquesta és l'altra. És a dir, quan un avió toca pista, és el que certifica normalment l'aeroport. Però no és aquesta l'hora d'obertura de portes, que és la que diu el Tribunal de Justícia competició europea. Per tant, quan toca pista, si són 175 minuts, el que val no és quan toca pista, sinó quan t'obren la porta, que això és el que diu el Tribunal de Justícia. Moltes vegades són 15 o 20 minuts més.
Doncs encara més tard. En 3 hores i quart, tocar les rodes a terra, 3 hores i 25 minuts, obrir, entre que arriba el finger i tot, 3 hores i 25 minuts, obrir portes. És a dir, que encara raó de més.
Gràcies, Àlex. Fins després.
Ok. Adéu.
Dani, de Barcelona. Bon dia, Dani.
Bon dia.
Tu diràs.
Mira, doncs mira, jo vaig anar de vacances a Florència, a Roma, i res, bueno, vam llogar un pis per Airbnb, i tot molt bé, però quan vam anar a la casa que estava a Florència, pues, ens vam trobar que el pis no tenia res a veure amb el que estava ofertat, i la higiene estava fatal. El pis estava amb aranyes, i bueno... No vam poder canviar perquè el nostre pressupost era limitat, perquè ens deien que teníem de canviar i esperança. I, bueno, vam estar 3 dies i vaig arribar a Barcelona, que em vaig anar a urgències. I
què dius?
Perquè l'aranya, sí, em va picar per tota l'esquena, tot el cos, fins a la planta dels peus. I res, bueno, va ser una experiència molt horrible. I sobretot
ho has denunciat o no?
Bueno, sí. Ara estic amb el tràmit en Airbnb, que és una cosa que... té una mica el que em sap molt de greu, perquè jo no és un tema de que em tornin els diners, perquè el que no pot ser és que hi hagi pisos que s'ofereixin així. Perquè, per exemple, la cuina, o sigui, no tenia ni extractor de fums, no? Llavors tot el pis pues, fotia pudor a menjar. Vam contactar amb el llogater, amb el host, i ens va escriure que no va tindre temps de netejar el pis de la visita anterior. I deia, i ja sé que m'han dit que el que estava abans era molt guarro. Clar, nosaltres ens vam trobar allà i què fem?
Aquí hi ha un consell molt pràctic, eh? Avui en dia, el tema d'internet és dir, escolta, les opinions, eh? I està fent molt mal, eh? Hi ha pàgines on TripAdvisor, tothom mira les opinions i...
Però les opinions, com tot, i aquí on podem parlar.
Sí, és cert, eh? És cert.
Aquí monto un restaurant i vull enfonsar el del costat i començo a fotre aquí ronya al restaurant del costat i les opinions...
No és tan fàcil, eh? Manipular...
No és tan fàcil, tot i que es fa. Airbnb té un sistema de protecció que és que... Tu fas una opinió sobre el lloc on has estat, el propietari no el veu fins que ell fa una opinió sobre tu.
Exacte.
I llavors ell també et diu, escolta, aquests són uns bàrbars, si us demanen per vindre a casa vostra, dieu-los que no, o s'han comportat molt bé, i jo he utilitzat molt Airbnb, i jo he tingut aquest problema, que és similar al teu, no tan dramàtic. Però jo he tingut molt bones experiències amb Airbnb, i llocs
molt
macos.
Sí, mira, jo he anat a París, he anat a altres puestos, i cap problema, però just m'he trobat un cas que mai m'he trobat, o sigui, ni en un hotel a la Índia et trobes a aquesta situació.
Molt bé.
I el pitjor al final és que et trobes pues, fotos i els comentaris hi havia alguns positius, alguns negatius, i jo més que res és l'experiència ara a posteriori, no? Perquè Airbnb té una... Tu pots fer la denúncia, un customer experience on et demanen que exposis el teu cas i ells decidiran si et tornaran els diners o no. I clar, més aviat jo trobo que si algú, un llogater, té una casa així, no tindria de seguir, no? O sigui, al final és... La gràcia aquí és la confiança que té la gent en poder anar a una casa. Si ell, fins i tot, ja diu que no ha netejat, que no ha pogut fer res, que el wifi no anava, que crec que no és òptim perquè segueixi jugant la casa.
Molt bé. Doncs moltes gràcies i ànims, Dani.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Gràcies per explicar-ho. Adéu. Un últim mail. La Neus diu que en vam volar de Miami a Barcelona el 24 de juliol de tornada de la lluna de mel. Vam tenir un retras de gairebé 4 hores tancats dalt de l'avió. A l'arribada a Barcelona vam anar a reclamar, però ens van dir que ho podíem fer per l'agència. Allà ens van dir que si no teníem un paper que ens havia de donar a l'aeroport no podíem fer res. Sí, és veritat, això...
És a dir, quan diu 4 hores tancats a l'avió, vol dir que el retras final van ser 4 hores? Perquè les aerolínies tenen fins a 4 hores, llavors sí que tenen l'obligació de desembarcar. Perquè si no, a més perden el torn de sortida, etcètera, etcètera. Clar, si van arribar més tard de 4 hores, tenen dret a demanar les compensacions que pertoquen. Perquè són 3 hores, però es pot reduir el 50% si és entre 3 i 4 hores. És una mica complex, aquest
tall. I com es pot fer això, per saber quanta estona ha estat el retard? Perquè, clar, us ho diran, poden dir si són 5 minuts més o menys...
És que és el que deia. és que els aeroports d'Aena estaven certificant els retrassos als usuaris i als consumidors, perquè són els usuaris i els consumidors, i són empreses que en principi tenien que donar aquesta informació, que no és sensible, i des de la privatització no ho fan. Ui. Llavors, sí que és veritat que totes aquestes empreses... Sí, aquí veurem com acaba això, perquè és un escàndol, sincerament, pels usuaris. Nosaltres, com a empresa, sí que tenim accés a determinades dades per altres motius. I, per tant, qualsevol empresa aquesta li dirà exactament a quina hora ha arribat.
Si algú es vol posar en contacte amb vosaltres, què han de fer, Dan i Raimon? Raimon, què han de fer per posar-se en contacte?
Amb nosaltres poden venir a la seu central, que està a la Rambla Santa Mònica número 10, o poden entrar a la nostra pàgina web, que és www.consumidors.org, o també es poden trucar per telèfon al 93-454-6776.
Perfecte. I,
sí, amb retrassos.net trobaran tota la
informació. Retrassos.net, directe. Sí,